Tenim a l'estudi l'Enric Domingo, que ha arribat, com tots els dissabtes puntuals, amb una notícia que fa referència a la indústria turística, que ell analitza, remena i ve aquí a opinar sobre què és el que es produeix en aquest sector tan i tan important per Catalunya i quines són aquelles qüestions que ens han de fer fixar-nos amb l'actualitat, en definitiva. Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què parlarem avui?
Mira, avui parlarem de turisme sostenible una vegada més, perquè és una de les tendències del turisme.
És un dels temes que ens ocupa des de fa uns anys.
És un tema que ens ocupa. Ja fa uns dies vam parlar de la cimera de París i de tota la preocupació que hi ha per la sostenibilitat en general i com afecta això al món del turisme. Com estem en temporada baixa, és el moment aquell que la gent del sector turístic o bé fa vacances o bé es dedica a ampliar les seves ments respecte als horitzons del món turístic. És aquell moment de reflexió, no? Amb la tardor, amb l'hivern, ve la reflexió per bona part del sector que està en temporada baixa. I llavors, en aquests dies, a nivell institucional ha hagut un fet molt interessant que ens ha de portar més reflexions profitoses en aquest sentit, que és que Catalunya es va fer amb la... Catalunya va prendre possessió de la presidència de la xarxa europea de turisme sostenible que es diu Next Tour.
Una xarxa que s'encarrega de...
És una xarxa...
Vigilar, controlar, potenciar...
De fet, és un lobby. Per entendre'ns, és un lobby de regions europees, que la van fundar el 2009, la van fundar Catalunya, la Toscana, i la nostra amiga Paca, que és Provença, Alps, Costa Blava, amb les seves sigles en francès, Paca. Dues regions turístiques de primeríssim ordre a la Mediterrània Occidental, i actualment són una trentena de regions europees. I el que és molt important, tenen a més altres membres associats, que hi ha empreses, que hi ha institucions, universitats, associacions del sector turístic, que també és important, és a dir, aquest mix públic-privat, per dir-ho d'alguna manera, que no quedi tot només amb els interessos de les administracions, el lobby de les administracions, sinó que pleguin per una part empresa i per una altra part, una part que sovint ens oblidem d'ells, però que és molt important, que és, diguem-ne, la universitat, la importància que tenen el món universitari en el món del turisme i com estan ajudant a avançar-lo i a projectar-se de cara al futur. Així doncs, Catalunya va prendre possessió del seu mandat i llavors va fer una mica les prioritats que té aquesta xarxa, que tindrà la seva presidència per aquesta xarxa. La primera de totes, com dèiem, és fer lobby. I també és important, perquè sí que existeixen xarxes europees, diguem-ne, de regions, de ciutats i tal, però al final els temaris són tan grans, al final queden sempre en quatre temes bàsics i temes tan importants com és el turisme, que desgraciadament sempre queda com menor, acaben desapareixent. Per una altra banda, és important que la peça bàsica de la promoció turística, si més no dins d'Europa, que és la regió, tingui veu pròpia també en el conjunt europeu, perquè al final els estats, fins i tot en promoció turística, tenen un paper que s'acosta un poc al terreny. Tenen un paper molt de treure turisme de llarga distància, de posicionar molt la marca d'un país, etc etc. Però al final, la gent que treu el turisme de proximitat o de mitja distància acaben sent les ciutats i acaben sent les regions també. Per tant, és important que elles tinguin la seva veu. Un altre tema que treballarà és la desestacionalització, que em sembla interessant perquè al final són aquells tòpics que semblen que només siguin nostres i quan resulta que són comuns,
no? Que els té tothom.
Desestacionalització i la renovació integral d'algunes destinacions madures, que són aquests temes que es van arrossegant durant molt temps i que sembla que mai s'arriba. Jo crec que hi ha renovacions, no sé si integral, de destinacions, i en bona part amb algunes destinacions s'està acabant amb la desestacionalització. El que passa és que també són aquests temes que queden com tòpics.
I tu penses que... Posa'm un exemple d'una destinació que s'hagi rehabilitat o reconvertit una destinació madura.
Bueno, jo crec que amb el turisme de ciutats, per dir-ho d'alguna manera, hi ha zones que podrien estar al voltant que també s'estan desestacionalitzant. Per exemple, jo penso que el Maresme està, és a dir, el Baix Maresme, no l'Alt Maresme, el Baix Maresme, al final està tirant molt de Barcelona i, per tant, també s'està guanyant aquesta destinació desestacionalitzada que és Barcelona. Barcelona té una temporada altíssima i té una temporada no tan alta, però Barcelona no deixa de tenir, no queda deserta, no es tanca Barcelona en cap moment. Jo crec que la, diguem-ne, qui viu al voltant de Barcelona turísticament, jo crec que el Baix Maresme, si més no per allotjament, ho és, perquè veus el tren ple cada dia de gent que puja i baixa, és un que està beneficiat. Crec que trobaríem altres destinacions, per exemple, amb tema de convencions i de congressos, etc, etc, que aguanten molt bé les temporades. Per exemple, la Costa Blava, si ens fixem en una ciutat com Canes, no? I el que pot penjar, Canes, Antibes, tota aquella zona. Evidentment, tens més pujat i més baixat, però no estem parlant de destinacions que tanquin del tot, com passa en algunes localitats de la Costa Brava, que literalment tanquen des del mes d'octubre fins al mes de maig. Recordar, però, que moltes vegades són errors propis dels agents de les destinacions. Jo he recordat moltes vegades, una vegada que un operador especialitzat en golf es queixava que la temporada de golf, per entendre'ns, li començava... a partir del març podia començar a portar gent aquí a jugar a golf i es trobava que tota l'oferta complementària i bona part dels allotjaments no estaven oberts i deies que no puc desenvolupar.
Això passa una mica a la muntanya a l'estiu.
Exacte, aquest turisme desestacionalitzat perquè realment no hi ha gent que estigui apostant per obrir un mes i mig abans i aprofitar de tot això que podem arrossegar en un moment
determinat. Quins altres punts consideren que és important la xarxa?
Economia col·laborativa. Penso que també és important que es comencin a avançar. El fenomen Uber està picant molt, diguem-ne, dins d'Europa. Hi ha moltes prohibicions. El fenomen Airbnb també, hi ha llocs on no s'està permetent, no s'està regulant. I, per tant, és important que no esperin que s'instal·li més operadors d'economia col·laborativa, sinó que ja tinguin, diguem-ne, una doctrina pensada per posar-s'hi. De fet, aquesta setmana informava Comunicator que... ha aparegut una nova aplicació, un nou portal d'economia col·laborativa que és l'Uber dels aeroports. És a dir, no et mouran per diferents llocs de la ciutat, sinó que et portaran des de l'aeroport a la ciutat i la ciutat a l'aeroport. Amb el conflicte que això suposaria amb els taxis, per exemple.
I el conflicte que suposa l'economia col·laborativa en qualsevol altre àmbit, bé sigui l'allotjament o el fer de guia turístic.
Sí,
si això no,
sí.
No està legislat i no està en igualtat de condicions.
Aquí està la importància, clar, no? Aquesta importància que abans no, això no vagi més, puguin regular, puguin veure de quina manera es pot conjugar aquests interessos. I per últim, a part del turisme responsable, hi hauria el turisme cultural. Del turisme cultural, que jo crec que algun dia en podríem parlar, amb una concepció molt ampla de la cultura, jo personalment penso que botigues i restaurants també són cultura i que són fonts que es pot traslladar molta cultura del lloc on vas a visitar les destinacions. I per posar-te un exemple, en un restaurant, en una ciutat europea, no fa gaire, a l'agafar l'hora d'agafar la carta, una carta estàndard d'aquestes que pots trobar a qualsevol ciutat europea, hi havia un seguit de plats... no, que tenia una marca al costat, i aquella marca al costat volia dir que eren plats autòctons d'aquella ciutat o d'aquella regió. Bueno, és una manera molt intel·ligent de fer cultura i de no perdre la gastronomia pròpia en grans destinacions cosmopolites.
Brussel·les?
Tal vegada.
Molt bé. Bé, la sostenibilitat, però també totes aquelles qüestions que preocupen a la xarxa de turisme sostenible, com la desestacionalització o com pot ser la renovació integral d'aquelles destinacions madures que potser necessiten reconvertir-se en alguna altra cosa que no sigui ja la pròpia destinació turística, doncs tot això és el que es treballarà durant... quan dura aquesta...
3 anys.
3 anys, durant aquests 3 anys, i serà Catalunya qui presidirà aquesta xarxa de turisme sostenible. Enric Domingo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu-siau.